Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra volem que algú expert respongui a tants dubtes que tenim sobre els aspectes més importants d'una funció imprescindible com és la de dormir, i dormir bé. Avui parlem amb la doctora Odile Romero, que és coordinadora de la Unitat del Son de la Vall d'Hebron. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Per què dormim?
Perquè és una funció vital. Necessitem dormir, necessitem respirar, necessitem menjar, necessitem anar al lavabo. És una funció perquè som seres vius. Així de clar, és una funció vital.
Té efectes reparadors?
Evidentment. Evidentment, té un efecte reparador tant a nivell intel·lectual com a nivell físic. És a dir, se sap que la deprivació de son comportaria la mort. Si no ens reparem, si no ens restaurem aquell desgast que hem tingut durant el dia a nivell intel·lectual i físic, no podríem continuar vivint.
Hi ha molta gent que es pregunta, doctora, quantes hores cal dormir? Hi ha gent que dorm i dorm i dorm i d'altres que s'aixequen cada 2 per 3 per la nit. Hi ha diferències entre el dormir l'adult i el dormir els infants?
Sí, a veure, quantes hores és necessari dormir? Això és una mica la pregunta que et fan moltes vegades. És necessari dormir aquelles hores que et facin estar bé el dia següent. Hi ha gent que necessita 6 hores, hi ha gent que necessita 8 hores. El que és important és que sigui la son suficient, la son de qualitat, perquè sigui reparador i perquè faci aquesta restauració del que hem gastat durant el dia. Respecte a el que em dius dels infants, quan els nens, els nadons, necessiten dormir molt, bueno, molt més, 12, 14 hores a vegades, sí. I conforme ens fem grans, la necessitat de dormir va disminuint. Això està clar, és a dir, una persona jove, la mateixa persona, necessita dormir més que una persona gran, si és la mateixa persona. Però hi ha una variabilitat interindividual, és a dir, també és veritat que, bueno, com hem comentat abans, no? Hi ha gent que amb 6 hores en tindria prou i hi ha gent que necessita 8. L'important és que quan t'aixequis al matí notis que la teva son ha estat restauradora, que tens ganes de fer coses, que estàs animat, que estàs content, que tens memòria, que tens concentració. Es valora moltes vegades si la persona està dormint bé per la seva qualitat durant la vigília.
Doctora, imagino que el gran sincronitzador extern del nostre organisme és la llum exterior, no?
Exactament. Nosaltres tenim un rellotge intern, que és el nucli supraquiasmàtic, el nostre cervell, que es guia sobretot per a l'impuls, el que diem en termes científics, els aids, a veure, el sincronitzador, el més important és la llum. No és l'únic. No és l'únic, perquè també hem de ser conscients que els horaris socials, els horaris de menjar, tot això són sincronitzadors que podem anar introduint. Però, evidentment, la llum és el sincronitzador més potent que tenim.
Cada cop ens trobem, doctora, amb més gent que té problemes a l'hora d'anar a dormir, no d'estar al llit, sinó de descansar i tornar el dia següent amb les piles carregades. A què és degut exactament això? Sé també que hi ha molta gent que va molt, que es medica i molta gent s'automedica malament per poder dormir. Què està passant?
Això és un problema, és a dir, a vegades no som suficient cuidadosos amb el nostre ritme circadià, com has dit abans, i no complim bé els horaris circadians i no complim les normes. Llavors diem, vale, avui si tinc 5 hores puc dormir 5 hores, demà aprofito i dormo 10 hores. Això no s'ha de fer. Això és una mala estratègia per tenir una bona qualitat de son. I després, quan veiem que anem molt cansats, que anem molt arrastrats i que necessitem dormir, o que realment el nostre cos ens està sobreestimulat i té uns nivells d'adrenalina molt alts, intentem consumir hipnòtics. Clar, els hipnòtics ens poden fer dormir una nit, 2 nits, però no estan exentos d'efectes secundaris. Vull dir, tenen un efecte de rebote, síndrome d'abstinència, tenen una dependència, tenen una tolerància. Per tant, hem de ser molt cuidadosos amb intentar millorar la nostra qualitat de son només amb fàrmacs. Hauríem d'intentar protegir i ser cuidadosos amb aquells processos que regulen la nostra son, que, com hem dit, és una funció vital.
Cada cop hi ha més productes naturals amb serotonina que venen a les farmàcies, no? Quasi hi ha una prestatgeria sencera només per això.
El món de la suplementació amb el tema de la son s'ha posat, bueno, molt de moda, però hem de tenir en compte que els suplements, o sigui la serotonina, el triptòfan, tot això, és necessari si realment tenim una mancança. O sigui, per ser realment estrictes, primer hauríem de fer quina determinació de serotonina tinc. Si realment em falta, n'hauré de prendre. Una persona que té anèmia, primer mira si li falta ferro per prendre ferro. Això no ho fem. O sigui, el món de la suplementació, parlant amb l'àmbit del son, hem de tenir molt de cuidado. Segur que no ens farà mal prendre una suplementació de triptòfan o de serotonina,
Sí.
però si en tenim prou, tampoc igual és necessari.
Doctora, parlem ara de la importància de la migdiada, que a Espanya està superimplantada, a més llocs que d'altres dormen més la migdiada. Què s'entén com migdiada? Perquè jo conec gent que està 10 minuts i s'aixeca superbé, conec gent que està 10 minuts, s'aixeca de molt mala bava, i d'altra gent que es posa fins i tot al pijama i es fica al llit i dorm 2 o 3 hores.
A veure, la migdiada pot ser fisiològica, és a dir, fer una migdiada de 20 minuts aproximadament, bueno, està dintre del que és el nostre ritme circadià. El que passa és que la migdiada està totalment contraindicada en persones que tenen problemes per iniciar la son, perquè nosaltres tenim més facilitat per conciliar la son quantes més hores portem desperts. Per tant, si hem fet una trencada al mig del dia, aquesta motxilla de necessitat de dormir s'ha buidat una mica i ens costarà més conciliar la nit. Llavors, hem de tenir molt en compte, davant de quin conflicte o de quin problema de trastorn de son estem. Si la persona no té problemes per conciliar o per mantenir la son, és a dir, no té problemes d'insomni, la migdiada pot ser fisiològica i no fa mal a ningú, sempre i quan jo no recomano mai una migdiada superior a 20 minuts, 30, 20, 30 minuts. Ara, amb aquelles persones que tenen problemes per conciliar o per mantenir la son, en principi estaria prohibida fer migdiada.
Perfecte. Vale. Doctora, li vull preguntar perquè aquests dies, quan vaig comentar, trucaré a una doctora perquè ens parli sobre el tema de la son, va dir una persona, Montse, pregunta per què per les nits tinc el síndrome de les cames neguitoses. Se'm mouen. Què haig de fer? M'aixeco o deixo que això passi? Per què passa això quan dors?
El síndrome de les cames neguitoses és un síndrome el que fa és que és de tendència vespertina i en unes hores del dia, normalment de cara a la tarda, nit, que els pacients diuen que tenen una necessitat de moure. És a dir, noten algun tipus de sensació estranya a les cames que quan es belluguen aquesta sensació millora. Llavors, clar, això què passa? Encara que no és pròpiament un trastorn de son, això fa que costi molt conciliar la son, perquè cada vegada que intenten quedar-se quiets, empitjora, tenen aquesta molèstia a les cames que els hi millora bellugant-se. Llavors, això s'ha de tractar perquè són pacients mal interpretats a vegades d'insomni, però en realitat el que tenen no és un insomni, sinó una necessitat de moure les cames que els hi provoca un impediment a l'hora de conciliar la son.
O sigui que és un problema sensitiu i motor.
Exacte, exacte. I s'ha de tractar com a tal.
No vull oblidar-me també del tema de les apnees del son. Doctora, cada cop gent més jove ronca i molt. El fumar, no sé si la qualitat de vida, què comporta tot això?
A veure, el fumar realment facilita el roncar, però el roncar té altres motius. Normalment són més a nivell d'estructures anatòmiques, que el que fan és un col·lapse de la via aèria superior i això fa que vibrin, no?, aquestes estructures i provoquen aquest soroll. Està relacionat amb l'obesitat, està relacionat amb tenir una miqueta de retrognàtia, el que se'n diu una mandíbula petita, està relacionat amb l'obesitat, ja t'ho he dit, amb el coll curt. Llavors tenen una sèrie d'estructures amb una llengua molt grossa, amb uns pilars de paladar també engruixits, és a dir, hi ha tota una sèrie d'estructures anatòmiques que fa que la gent ronqui. Llavors, si estem roncant, què és el que passa? Que no podem aprofundir amb la son. Per cada vegada que ronquem,
Clar.
baixa la saturació d'oxigen, fem un petit despertar i això fa un fraccionament de la son. Per això són gent que a vegades, encara que dormin més hores, no han tingut una son reparadora, no han tingut una son de qualitat i el que es queixen és de somnolència diürna.
Efectivament. Doctora, no vull deixar aquesta conversa abans d'acomiadar-la sobre el tema de somiar. Tothom somia per les nits?
Teòricament tothom somia i els somnis són més típics de la fase de somrem. El que passa és que si no ens despertem o tenim petits desvellaments, no fem conscients aquest son. I això és en quant a el que és el somiar. Jo després la interpretació del somni sí que aquí no m'hi ficaré perquè això ja és més, té pel meu gust poca base científica. No volem interpretar els sons,
O sigui que
però sí que és...
tothom
Sí que és,
somia. Tothom somia, el
tothom
que passa que
somia.
no tothom se'n recorda.
Ah, exacte, exacte.
Perfecte. Després hi ha el malson, que això els hem tingut tots, no? I sobretot imagino que quan estàs més estressat, més nerviós, dors malament, tens problemes, doncs òbviament no descanses el cervell.
Exacte, i això ja intentaríem passar per dir quantes vegades et passa, amb quina freqüència, si realment suposa una afectació diürna, i ja estaríem parlant d'una parasòmnia que s'hauria de tractar. Això ja s'hauria d'individualitzar molt més cada cas.
Doctora, noten vostès a la unitat del son de la Vall d'Hebron, per exemple, un augment de pacients?
Evidentment, cada vegada més la gent, jo penso, que valora més la seva son, consulta més per la seva son. Estem vivint una època en què, al igual que la gent mira més l'alimentació o el fet de fer esport, aquest pilar tan important per la qualitat de vida, que és el dormir bé, cada vegada comença a tenir un... Bueno, entra més en compte, no?, de la població en general. Jo espero que cada vegada més la gent sigui més conscient de que ha de cuidar la son.
Doncs ens quedem amb aquest consell i sobretot a la gent que tingui problemes per dormir, no a l'automedicació, no allò que es pren el del quinto perquè
No,
et diu que li
no,
va bé, no, cadascú és un
no.
món i hem de saber què és el que ens passi, per això hi ha especialistes com en aquest cas la doctora Odil Romero, que és la coordinadora de la unitat del son de la Vall d'Hebron. La veritat és que relaxa molt parlar amb vostè, eh?
Sí?
Sí. Això és bo,
Bueno.
és bo, això és positiu, eh? I més
Molt
ara a la
bé.
tarda, que anem més estressats, perfecte. Odil,
Molt
moltes
bé.
gràcies, bona feina i enhorabona per la tasca que fan des de l'hospital.
Vinga, moltes gràcies a tu.
Bona tarda.